Radio Falset.
107.6 FM. Benvinguts a una nova edició de Més a Més. El Priorat està més de moda que mai i la raó l'hem d'anar a buscar sobretot en l'elaboració d'un producte avui en dia present a gairebé tots els països del món, el vi. L'èxit radica en unes persones que van creure en la comarca i en les que a poc van retornar al camp i van reprendre la il·lusió per lluitar per fer un producte de qualitat. Joves, grans, tots tenen el seu protagonisme, al que s'hi ha de sumar també la feina de l'Escola d'Enologia Jaume Siurana de Falset. A la comarca hi conviuen dues denominacions d'origen, la del Priorat i la de Tarragona Subzona Falset, que ben aviat es convertirà en la denominació d'origen Montsant. Avui dedicarem el programa a parlar de la Fira del Vi i per això hem convidat el regidor de Cultura i Esports de l'Ajuntament de Falset, l'Agustí Massip, que esperem que pugi en breus moments. I també han volgut comptar amb una representació de les dues denominacions d'origen que conviuen al Priorat. Per una banda, hem convidat a un celler que ha aconseguit que un dels seus productes estigui considerat un mite de culte en el món dels vins, que és, segons molts especialistes, un referent important a l'hora de parlar dels vins de la denominació d'origen Priorat. Avui tenim amb nosaltres l'enòleg del celler Álvaro Palacios. Joan Asens, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I per una altra banda, hem volgut comptar amb la representació d'una cooperativa de la denominació d'origen Tarragona-Falset pel gran canvi que ha patit en els darrers anys, per aconseguir canviar la mentalitat de moltes persones i demostrar que, com ja ho ha fet, per exemple, Capçanes, un celler cooperatiu pot fer grans productes reconeguts mundialment. Saludem als estudis de Ràdio Falset al president d'Agrícola Falset Marsà, Josep Maria Cots. Bon dia.
Hola.
I també cal dir que posem a la vostra disposició el telèfon de la ràdio al 977-83-11-35, 977-83-11-35, per qualsevol pregunta i suggeriment que ens vulgueu aportar. Josep Maria, què? Preparats ja per la fira de la setmana que ve?
Sí, bueno, de fet, la fira és una continuïtat i ja forma part. És un acte més de tots els actes que es fan durant l'any, no? I com actes podríem considerar, bueno, tot el treball que es fa dins del celler, el treball que es fa al camp, el treball que es fa, doncs, d'alguna forma o altra, a l'entorn. I a l'entorn no cal dir que és el poble, la comarca, i la fira és un acte més. I et prepares un acte més d'aquests que t'estàs preparant.
Suposo que la fira es deu viure diferent des de quan va començar, que també hi éreu presents, amb ara, amb el canvi que heu sofert vosaltres, el fet de que s'hagi incorporat sí. Marsà, no sé, no?
Sí, bueno, si recordem els primers passos de la fira, bueno, era com una primera tentativa de mostrar alguna cosa que podia arribar a ser, que, bueno, que sí que seria interessant, però que ves les coses molt més llunyanes i en un entorn poc accessible per les teves disponibilitats. Avui la fira ja té una personalitat pròpia, s'ha constituït amb un acte sectorial i professional, al marge de que naturalment sempre conserva un espai una miqueta cultural i una miqueta, doncs, de lleure, però sí que el món professional ja pot dir que cada vegada més s'adona cita en una comarca que està donant molt que parlar i esperem que sigui per molt temps.
Tenim ja els estudis de Ràdio Falset, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Falset, l'Agustí Massip. Bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant una mica per fer temps amb el Josep Maria de la fira. Cal dir que la fira comença pròpiament als actes principals el divendres, però durant la setmana ja hi ha altres activitats, no?
Sí, com sempre, la fira, doncs, encara que se concentri en dos dies a la plaça de Quartera, que diguem-ne que és el centre de la fira, també abarca altres àmbits i, per tant, a partir del dimecres ja comença a haver-hi, doncs, alguna xerrada i avui el curs de cata que fem cada any. I, per tant, pràcticament la setmana comença ja amb la Fira del Vi.
Molta gent enguanya els cursos aquests de cata?
Bé, jo definiria dos coses, no? Hi ha el curs de cata que fem a l'Escola d'Enologia, que fem cada els vespres del dijous i del divendres, que són, diguem-ne, més aviat pensats i dirigits a la gent de Falset i de la comarca, que aquests dos cada any han tingut un èxit, vull dir, a cap per a dos, i sempre estan plens. I després l'altre, els cursos accelerats que diem que fem aquí al museu, que són, diguem-ne, per a la gent que ens ve a visitar durant els dos dies que dura la fira. Aquests, evidentment, no sabem res fins al pràcticament al moment que comença.
De les novetats d'enguany de la fira, potser caldria remarcar l'homenatge a Jaume Siurana i la gran quantitat de cellers que hi ha enguany, no? Perquè sí. Heu doblat el nombre.
Sí, sí, sí. De fet, aquest any estem molt contents, entre altres coses, perquè, com dius tu molt bé, hem doblat el nombre de cellers que participen a la fira, d'una manera o altra, perquè cal dir que d'aquests 35 cellers que hi ha actualment apuntats a la fira, la meitat fan exposició dels seus productes i l'altra meitat, a part de fer exposició, també fan degustació dels seus vins. I per tant, això em sembla, per nosaltres és un goig comprovar que aquesta fira s'està consolidant, o jo diria que aquest any ja és la consolidació definitiva d'aquesta fira, que doncs, va costar arrencar el seu començament, però que ara ja sembla que la cosa comença a rullar prou bé, no? Això per una banda. Després, evidentment, tenim l'homenatge a Jaume Siurana.
Ens podries, no sé, recordar una mica qui era la figura de Jaume Siurana, perquè potser hi ha gent que sí, que coneix el nom, però no sap ben bé.
Bé, jo per fer així un esbós ràpid de la figura de Jaume Siurana i Galceran, va ser un polític que va creure molt en el tema, coneixia molt bé el món del vi i va creure sempre que el vi era un producte a Catalunya molt important i que s'havia de fer i s'havia de vendre bé. Aleshores, ell, jo una miqueta, que sempre comentem, quan parlem d'aquest tema, diem que fa 20 anys, quan el Jaume Siurana va escriure el seu llibre Els vins de Catalunya, ja insinuava per on havien d'anar les coses, i ara allò que insinuava fa 20 anys està passant, està succeint en el Priorat. Per tant, una miqueta és la visió de futur que tenia. Ell va ser també el primer president de l'INCAVI, de l'Institut de Canya de Vina al Vi, i també va ser, gràcies a ell, o ell va ser una de les persones que també va fer més perquè l'Escola d'Enologia ja estigués a Falset.
No, jo ara, no, el que feia és menció a la figura del Jaume, jo recordo, i això li deia l'any passat al seu fill, que va estar aquí a l'acte d'inauguració. Dic, carai, vull dir, si ara ton pare veigués el que s'ha arribat a fer aquí, quan ell no en va sortir, quasi que se'n va anar quasi defraudant, no? Perquè va intentar algunes accions i lamentablement totes van fracassar. El que passa és que, bueno, que una persona quan creu en una cosa, a vegades en un any no es aconsegueix ni en dos, és qüestió de constància, creure en allò i, bueno, arribar a aquella finalitat, no? I, bueno, jo ho recordo perquè també amb ell hi havia, recordes que anàvem d'excavacions al Puigroig, amb el Quatrel, anàvem 7 o 8 dins del cotxe i també parlàvem del vi, parlàvem de son pare i bueno, mira, vull dir, el canvi que he fet, no? I on érem i en som, i, bueno, és bo de poder recordar amb sentit positiu on s'ha arribat.
Sí, a més, vull dir, per exemple, també estàvem una miqueta a veure que la majoria de cellers de la comarca hi ha gent que han estat a l'escola d'Enologia de Falset, i per tant això ens ha d'omplir també en certa manera d'orgull, i això també és una miqueta una llavor que es va sembrar en el seu moment al Jaume Siurana. Per tant, era que més que podíem fer un homenatge a la Fira del Vi de la comarca aquesta persona.
En què consisteix bàsicament aquest acte d'homenatge?
Bé, aquest acte d'homenatge bàsicament consisteix, hi ha dues activitats, una que no està en el programa perquè doncs la vam acabar de polir quan el programa estava en marxa, i en el programa hi ha hagut petits errors perquè vam voler treure molt amb molta antelació en els dies que es feien els actes, i clar, aleshores sempre passa que a última hora sempre hi ha alguns canvis, no? L'acte d'homenatge central es farà a la plaça del Celler Cooperatiu. Allí hi haurà doncs, els parlaments, vindrà el Jordi Pujol, el Consell d'Agricultura, hi haurà els parlaments d'homenatge, hi haurà els familiars. També inaugurarem l'escultura que es va, en el seu moment, es va fer un concurs d'escultura, i aquest dia s'inaugurarà a la plaça del Celler, de moment, provisionalment. I una miqueta aquest seria l'acte central d'homenatge, no? I ara també hi haurà mestres celleresos que faran parlaments i faran una mica d'acte d'homenatge. Entreguem una placa a la vídua, en el qual una miqueta és la placa del carrer, que més endavant, quan el carrer estigui fet, doncs hi posarem el nom del carrer, que és aquest carrer que va des de baix de la Gasolinera fins al Portal del Bou, per entendre'ns. Serà Jaume Siurana, que també es dirà així, i li donarem una placa també del carrer quan la posarem. Quan estigui acabat, li posarem el carrer també, no? Això seria, diguem-ne, l'acte central d'homenatge, en el qual jo també des d'aquí convido a tots els falsetans i la gent que ens escolti d'altres pobles també que vinguin a fer acte de presència en aquest acte. I després, el diumenge al dematí, tenim una subhasta de vins, també. Un acte que tampoc, com dèiem, aquest no estava en el programa, i que, doncs, gràcies a la vídua i gràcies als mestres celleresos, aquest acte es pot fer. Una miqueta, tenim 140 ampolles, més o menys, de vins que van pertànyer a Jaume Siurana. Aleshores, la vídua aquestes ampolles les va cedir als mestres celleresos, i ells, doncs, com a aportació a l'acte d'homenatge, han volgut que es posessin en subhasta doncs aquests vins que van pertànyer a Jaume Siurana. Una miqueta que seria el segon acte que farem el diumenge al matí a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Divendres ja hi ha actes de la fira. Què hi ha divendres, per exemple?
Bé, divendres hi ha, a part del curs de carta que fem allà a l'Escola d'Enologia, també tenim una xerrada entre, no sé si és entre de vi i de filologia, i encara que vingui un polític també fer-la, no? Ve el Josep Lluís Carot Rovira, però no ve com a polític, sinó que ve com a persona que, doncs, que domina el tema de lingüística, i que ell fa temps va fer un treball sobre, doncs, el lèxic del vi, l'entorn del vi, i ve explicar una miqueta, doncs, això, no? Em sembla que les conferències diu el vi viatge sense S, és una cosa així, una miqueta, doncs, una conferència que vol unir el que és el vi amb el que és la filologia, no? El lèxic i el llenguatge. I després a la nit hi ha també dues activitats. Una és el sopar del vi, en el qual, doncs, cada any es reuneixen al voltant de 140 persones que els agrada el vi, i doncs allí degustem 4 vins.
Se saben ja els vins que es degustaran?
Doncs encara no. Te'n podria dir un o dos, però encara no. És a dir, això com comporta una altra persona que no, encara no acabava de...
O sigui, no, acaben de lligar, vaja.
Acaben de lligar els vins, però en principi són 4 vins. Tres vins allò i un dolç, un per tres. I després també, paral·lelament amb aquest sopar del vi, a la sala de Badia hi ha una obra de teatre que es diu L'home just, i en fi, una miqueta serien aquestes activitats que fem el divendres.
I de cara a dissabte comença el que és la Fira del Vi, vindrà el Jordi Pujol, el president de la Generalitat, sí, que és el que la inaugurarà acompanyat del conseller d'Agricultura. I què hi ha més? A part de lo que és l'acte, sí, central, que és a la quartera, la degustació de vins...
Sí. Bueno, una miqueta el programa comença aquí a la quartera, a sobre les 12 del migdia, vindrà, com dèiem, inaugurar la fira oficialment al president de la Generalitat, i després d'aquí ens anirem cap al celler, i allí hi haurà l'acte, com he dit abans, que he explicat abans, l'acte d'homenatge. Això seria perquè fa l'acte en concret, però durant el matí la fira ja estarà oberta, tindrem, com sempre, tindrem, doncs, vindrem els tiquets de degustació, amb la copa, que va junt amb el tiquet, i el pitet aquell que per posar-la, i això començarà a partir més o menys de les 11 del matí fins a les 9 de la nit, i el diumenge també igualment. Això seria, diguem-ne, el que és la fira pròpiament dita. Paral·lelament també hi ha recorreguts turístics per Falset, és a dir, hi ha un recorregut que ja es va fer l'any passat ja per la fira, en el qual, doncs, vas recorrent els carrers i els monuments i les coses més importants que val la pena visitar de Falset, guiats per una persona que explicarà, doncs, en cada pas. I també, paral·lelament, també tenim aquesta càtedra que fem al museu per a gent que vol iniciar-se en aquest món, en aquesta cultura del vi. A la tarda, si vols, a la tarda també tenim una presentació d'un quadernet, no és un llibre ben bé, és un quadernet que parla d'una aproximació a la història del vi, del priorat, que la fa a la gent de Carrutxa, que tant també volen col·laborar amb nosaltres a la fira, i per tant aquest any volen presentar aquesta mica de quadernet, que en el futur ha de ser un llibre molt més seriós, seria, diguem, un esbós, un inici del que ha de ser. També, com cada any, una cosa que és també habitual a la fira és la mostra de dolços, que fem també a la quartera, a la tarda, i això ho fa especialment les dones de quartera, que són qui se n'encarreguen de preparar aquests dolços. També cal dir que després de la tarda, cap allà a les 6 i mitja més o menens, tenim el segon tast de vins de guarda de qualitat de la comarca Priorat, que, com ja sabeu, hi ha 11, si no recordo, 11-12 vins seleccionats una miqueta. Tots enguany, potser cal dir que tots són del 99, una característica que tenen els vins enguany, que tots són de la mateixa anyada, és a dir, molts se presenten en aquesta cata i molts potser encara no estan acabats de fer, no? Això potser jo Maria, que en temes de vins ho pot dir, no? Però en tot cas, una miqueta la idea era dir, bueno, presentem els vins del 99 al públic.
Quan està acabat un vi? És un dilema una miqueta complicat, no? També depèn de les collites. Jo confirmar l'experiència que he passat dintre dels meus limitats coneixements, no? L'experiència del castell, hi ha collites que un vi el destapes i està ja bé vestible, que es diu, i està correcte. N'hi ha que per característiques de la collita no es necessita que passi 3, 4, 5 mesos una vegada s'ha posat a la venda. Hi ha un altre factor que també influeix molt. A vegades les necessitats econòmiques d'una empresa vinícola fan que tu treguis aquell vi abans del moment oportú. Teòricament és potser un any en bota, 6 mesos en ampolla, i si les necessitats econòmiques te forcen a treure'l, doncs bé, corres el risc de que aquell vi quan el destapis no estigui correcte, i la gent, doncs, no digui que no li agradi, però que no l'acaba d'entendre prou bé. No pateixin, que aquell dia arribarà el seu moment que estarà bo, no? Per això que a vegades definir, i amb això sé que vam tindre una mica, no de discussió, al contrari, no? De conversa, de dir...
Punts de vista diferents.
Punts de vista diferents. Estarà bé el del 99? Doncs un sí, l'altre no. I llavors, clar, hem hagut d'optar per una altra línia, amb el cas d'Agrícola Falset Marçà, que aquell sí que estarà ja bé per donar tastar, vull dir, el que diem que serà una primícia el que es donarà a conèixer el tast selectiu, no?
Sí, després d'això, que vull dir, bé, en tot cas l'hem repetit, perquè l'any passat vam fer primera vegada, va anar molt bé, la gent va sortir molt contenta, i quan dic la gent, dic en general els que van anar a catar-los, però
sí,
també
sí, perquè
la
no
gent...
tothom hi pot anar, perquè primera que és limitat
és
i
molt
segona
limitat en
que
número de
val
persones
uns diners.
I val uns diners, sí, aquest any, a més, com que aquest any hem doblat, diguem-ne, aquest tast selectiu, el que hem fet és una miqueta de dir, bé, el preu és ja una miqueta... Però bé, penso que en aquests moments els vins que es donen en aquesta comarca ja són també d'aquest nivell una mica, no? Aleshores, hem fet també una miqueta, la gent que vulgui anar als dos tastos, han fet un preu una mica especial, que són 13.000 pessetes per dos tastos. Si va un el dissabte o va el diumenge, li costarà 7.500. Però els vins també s'ho valen, no? Una miqueta, aquesta és la qüestió.
Si pugui incidir una miqueta en això que dius, a vegades des del públic més... normal, entre cometes, sí. No,
la gent que no hi entrem.
La gent que no hi entrem pot dir, carai, això és una passada, no? És un abús, aquí no podrem tastar. Bé, que s'entengui que el factor bo de la fira és que s'està convertint al marge de la seva vessant lúdica i cultural,
no?
Que s'està convertint en una mostra exactament molt professional.
Jo penso que una miqueta el que volem, també el que hem fet amb aquest tast, la intenció no seria aquesta, precisament, no? saber separar o poder separar el que és la degustació, diguem-ne, més popular, que és el que fem a la quartera, que aquesta sí que és una degustació més popular, en la qual tothom pot participar, en la qual tothom... I l'altra, diguem-ne, ja més dirigida a professionals, perquè, a veure, si ningú es gasta 7.500 pesetes per anar a provar 7-8 vins, i va perquè li interessa molt el producte, i per tant està interessat en comprar-lo o en promocionar-lo d'una certa manera. Per tant, jo penso que aquest tast selectiu el que fa és donar-li un toc de professionalitat molt important, i que, a veure, és a dir, és car, però resulta que falta sempre places, s'omplen ràpidament les places per anar-hi, no? Vull, per tant, vol dir que el preu no influeix quan el producte que allà s'hi dona val la pena, no?
No, clar, i això que dèiem de cara al món professional, l'equip B són representants, distribuïdors, gent que poden incidir molt fortament a l'economia del sector,
sí,
no?
Pensa que en aquests tastos ve gent d'Alemanya, ve gent especialment per anar a aquests tastos, ve gent de Castelló, de València, no cal dir de Barcelona, vull dir, de Saragossa, vull dir, molta gent expressament a provar aquests vins en aquesta fira, i si venen és perquè realment els interessa pel seu agradament, no? Això està clar.
Continuem, sí, que sí, explicant
si vols,
una mica les activitats.
Bé, després, el dissabte a la nit, per exemple, al pavelló fem la Taverna de les Arts. En el programa hi ha un canvi. Els miralls de Dylan no són, i en lloc del seu lloc, en el seu lloc ve el grup Gossos. Farà un acústic i em sembla que bé. Com a mínim en el canvi potser no hi hem perdut. Una miqueta...
S'estan presentant...
Exactament. Una miqueta va ser... Bé, nosaltres teníem intenció de portar els miralls de Dylan, perquè em semblava que era un espectacle prou adient i prou sensible pel tema, per la fira, no? No va poder ser, doncs, perquè doncs, algun artista d'aquests, doncs, com que van una miqueta per lliure, s'ajunten de quan en quan, doncs aquell dia no, hi havia un artista que no podia assistir, i vam haver de canviar. Em sembla que en el canvi, de fet, hem sortit guanyant amb Gossos.
Em sembla que ens hem deixat de comentar la cata de vins blancs.
Sí, bé, perdoneu. El que passa, a veure, sí, el divendres, a la tarda, també fan una altra cata de vins blancs. Perquè aquesta cata l'organitza la Quiró Pinateria, és una empresa privada.
Però bueno, és un acte que està
inclòs dins
del programa.
Evidentment, és un acte més dins de la fira. És a dir, qualsevol acte que es faci dintre de la fira, per nosaltres benvingut sigui. És a dir, tant de bo, hi ha molt més actes d'aquesta naturalesa dintre del programa, això vol dir que la gent, la societat...
S'implica.
S'implica i se la fa seva, no?
És curiós, perquè això amb els vins blancs, quan parles de la comarca, la gent marrana de vin blanc ni parlant. Vull dir, aquí el 99% d'aquest gent te pregunta és vi negre i s'ha acabat. Cal reconèixer que s'estan fent coses molt interessants amb vins blancs. Cal distingir també la forma de treballar des de la vinya o des del celler, i s'estan fent uns productes molt interessants. No serà mai un vi negre, o és diferent, o és una altra història, però val la pena també conèixer-los i veure què hi ha, no? És un altre
món. Veure, per exemple, això em sembla que és un bon complement a la fira, no? És a dir, nosaltres plantegem els vins negres, que diguem que seria lo normal, lo típic del Priorat, de la comarca, i aquí fem tastos de vins blancs una miqueta com una cosa fora del normal, però vull dir que potser ha d'entrar també dintre la normalitat, vull dir que ha de ser una altra línia que s'ha de continuar treballant, potser no tanta força, però sí, sense perdre-la de vista, no? I això també és un bon acte, no? Si vols, passem al diumenge.
Sí, el diumenge seria la cuina, no? El protagonisme el té la cuina.
Sí, exactament. El diumenge de matí, ja sabeu doncs, que tenim al carrer de Baix tenim 15 forns amb 15 cuiners o cuineres que ens preparen els plats de la cuina del vi. Aquest any hem fet, a partir de la cuina del vi, hem fet un llibre també, un llibre amb les receptes dels 3 anys passats. Una miqueta perquè doncs, molta gent venia i reclamava, oh, escolta'm, això com s'hi fan? Doncs bé, hem fet un llibre amb totes les receptes que portem d'aquests 3 anys passats i inclús volíem incloure les d'enguany, però ens ha estat impossible poder incloure en aquest llibre les receptes d'enguany perquè, entre altres coses, doncs, la gent, molts encara han d'acabar de perfilar la seva recepta, no? Però en tot cas també és un acte molt popular i molt bonic, la gent hi agrada molt, i inclús els cuiners i les cuineres també se les agrada molt, perquè això de poder, mentre estàs cuinant, parlar amb la gent que et ve i diu, i això per què ho poses això, i per aquesta sal, i aquest no sé què, i penso que és un acte molt bonic i molt, que dona molt ambient al poble i molt popular, no? Paral·lelament amb aquest concurs de cuina popular, tenim el segon, un altre tast de la cata selectiva que fem, amb altres 11 vins, i aquest any, com diem, també tenim la presència dels mestres cellerosos, que esperem que sigui també una miqueta un acte una miqueta així popular també, en el sentit de que doncs, vindran una representació bastant nombrosa dels mestres cellerosos, que van vestits amb aquelles capes i amb aquells d'allòs, i que solemnement aniran a l'Ajuntament a preparar i a presentar la subhasta que hem dit abans dels vins que van pertany a Jaume Siurana. Això pel que fa el diumenge de matí, que penso que serà un diumenge super atapeït d'activitats, és a dir, que la gent no tindrà temps d'avorrir-se, al contrari, no sabrà a on anar, no?, de tantes coses que hi ha, però enguany també hem concentrat una miqueta totes les actes en 2 dies, recordeu, per exemple, que l'any passat teníem 3 dies, i perquè hi havia l'1 de maig, que era el dilluns, i per tant vam poder allargar, però enguany, com que ens queda dissabte i diumenge, moltes activitats les hem hagut de concentrar, però bé, pensem que també la cosa pot donar de sí, perquè pensem que cada any hi ha moltíssima gent a la fira, no?
Cada any hi ha més cellers, cada any ve més gent. S'heu plantejat que la quartera es pugui quedar petita, perquè
enguany ja teníem por que ens passés això una mica, ja teníem por. Sí, però bé, hem d'afrontar les coses tal com venen, i bé, jo prefereixo tindre el problema de que la quartera es queda petita que la quartera que és massa gran, no? I per tant, en principi ho hem pogut resoldre, inclús enguany tenim estants a la part de baix de la quartera, però com que tenim, t'ho he explicat abans, no? Com que teníem els cellers que tenen degustació i els cellers que no tenen degustació, encara hem pogut repartir d'una manera, diguem-ne, prou correcta, prou bé, el tema dels estants. I a l'interior dels estants cada any hi haurà els cellers que fan degustació, i a la banda de baix de la quartera posarem uns estants especials amb els cellers que fan exposició dels seus productes.
Teniu expectatives o teniu un número o penseu en un número concret de gent que us pugui vindre? No sé. És que superar això segurament el d'any passat. Quants van vindre l'any passat?
Ui, és que a veure,
no sé si s'han fet estadístiques.
No, a veure, no. És molt difícil calcular el nombre de gent, és molt difícil. Nosaltres l'any passat vam calcular sobre unes 5.000 persones, però clar, són càlculs aproximatius i a partir de paràmetres que moltes vegades no són massa objectius, no? Per exemple, el que podem dir és que l'any passat vam vendre uns 1.600 tiquets de degustació, no? I això seria, i per tant, i vam calcular aproximadament que per cada 4 visitants hi ha un tiquet de degustació. Llavors vam calcular sobre 5.000 persones. Nosaltres pensem que enguany una miqueta ha d'anar per aquí, potser no sé si una miqueta més, perquè entre altres coses l'any passat hi havia un pont, eren 3 dies, per tant hi havia més posició de moviment. Aquest any també pensem que Setmana Santa fa 15 dies que va ser Setmana Santa, aquesta setmana hi ha l'1 de maig, que és el dimarts, i per tant hi ha molta gent que fa pont, i potser l'altre cap de setmana la gent potser estarà molt cansada de sortir de casa i no sortirà tant. però clar, això són previsions que et fas, que la millor després resulta que se'n van totes en orris i la gent ve i la gent i no s'hi cap a falset, no?
No, jo t'he de dir que des de la cooperativa, carai, tens molts clients ja que, bueno, que els hi fa saber què t'ho diuen i ells ja et pregunten, ja et demanen quins dies, que ja si poden anar al TAS, si podran visitar això, si podran visitar allò. O sigui que al marge de que ho hagis dit o no ho hagis dit, se coneix. I la gent, doncs, bueno, jo suposo que aquests 5.000 se superaran,
jo suposo, no? Jo penso que sí, no? El que passa és que sempre tenim, quan els que organitzem, sempre tenim la por de allò que fem no arribi al màxim de gent possible, no? Llavors sempre ens quedem una miqueta a l'expectativa del que pugui passar. Però, en definitiva, veure, també molta gent, aquest any hi ha problemes, també la gent, molta gent s'ha confós, perquè es pensava que sempre que ho fem l'1 de maig, sí. Però, clar, vull dir, la nostra idea sempre ha estat fer-ho el primer cap de setmana de maig, el que passa que sempre coincideix, quasi sempre coincideix amb l'1 de maig, i llavors molta gent ai, me pensava que era l'1 de maig, doncs no, és el primer cap de setmana i el dia 5 i 6, però bé, això...
Ja s'hi acostumaran.
Ara, també. No, vull dir, això també ha sigut una cosa, diguem-ne, que al primer moment la gent se va sorprendre de que no fos el dia 1 de maig la fira, però... És a dir, sempre havíem previst el primer cap de setmana de maig, que coincideix normalment l'1 de maig cau en dijous, o cau en divendres, o cau en dissabte, o cau en diumenge, o cau en dilluns, i per tant, quasi sempre seria cau així.
Vosaltres, com a productors, què n'espereu d'aquesta fira? Contactes professionals, contactes amb la gent?
El contacte professional sempre l'esperes, no? Té bé, a vegades tens sorpresa, és positiu, però més que res el que esperes és una demostració de lo que fa tot el sector en general, no només com a cooperativa Falset Marçà, sinó tot el sector, i d'alguna manera que serveixi perquè tot aquell productor, al fi al cap és amb qui tu tens la relació més directa per treure el producte i has de donar comptes, tot aquell productor es mentalitzi de que tot això va en sèrio, de que tot això té unes exigències, de que té uns paràmetres que has de complir, i que veguin que, carall, has de quedar bé, has de donar el to, no? No es tracta simplement de fer una cosa que es diu vi i vinga, i ho portes al cooperativa i s'ha acabat. No, avui has de donar la nota o no tens lloc al sector. I més que res, potser sembla una, com sé, una actitud contradictòria, però més que res esperes la mentalització d'una persona en qui has de donar comptes. El sector ja et ve, això ja se'n cuida l'organització, ja hi ha la premsa, hi ha molts mitjans en què procurin i aportar tot això, però tu a qui realment has de convèncer és el que et fa el producte i naturalment nosaltres mateixos que l'estem elaborant, no?
En els últims anys vosaltres heu patit un canvi espectacular, diríem, no? Primera, per unir-vos amb Marçà, i segona, per aconseguir que els vostres vins al Castell de Falset i altres estiguin reconeguts mundialment.
Déu-n'hi-do, no? Passes llista i dius, bueno, han passat molts anys, vull dir, no tants, no? Total, tota l'aventura va començar a la tardor o l'estiu del 96 i, bueno, déu-n'hi-do les coses que s'han anat fent, no? Simplement, bueno, és qüestió de ser constant i bé, i aguantar, saber enxumar, no posar nerviós.
I creure en el que es fa. Bueno,
i creure,
perquè si no ja fem això, és difícil, no? M'imagino el paper aquest. És a dir,
i canviar la mentalitat dels socis.
Sí, jo no sé, s'ha de creure molt en el que un fa, perquè evidentment sempre hi ha aquesta miqueta de recel, que és lògic i sigui, a més a més, sí. No? Però sí. Aquesta capdavant ha de tenir molta fe, ha de creure molt en allò que fa, i sobretot, i que no és clar, una miqueta el resultat. Amb la fira també es mostra que aquest resultat, el que diu ell, no? Una miqueta, la gent veu que això no és un buf, no és res, sinó que és una cosa...
No, que és algo més
profund. Que té molta consistència i que porta un moviment econòmic molt gran. Vull dir, això també hem de ser molt conscients i ho hem de valorar amb la justa mesura.
Jo, bueno, això que deies, bueno, arribar a considerar que dos pobles, doncs bé, hem lograt fusionar-vos sense cap problema, doncs, bueno, i no he tingut problemes, no, i per què? Bueno, al fi al cap poses uns interessos damunt de la taula i dius endavant, no? També voldria reflexionar sobre el tema de, bueno, copiar, entre cometes, d'altres països, d'altres zones que ho estan fent millor que tu, que són molt més... que fa molts anys que estan lluitant, i concretament és França, no? França hi hem estat diverses vegades, ahir, bueno, la nova de la cooperativa arribava també ahir la nit, i veus el que han sigut capaços de fer en tot l'estat francès, en tot el sector del vi. És, crec que hi ha una assignatura pendent, ja no dic d'estat espanyol, però sí amb l'administració catalana, que no l'ha acabat d'assumir, no? Hi ha molt que desitjar en quant al plantejament que es fa des de l'administració catalana amb tot el sector. I no caldria anar més lluny, simplement copiar tot el bo que hi ha. Hi ha moltes coses que sector privat i sector públic ho han assumit. És una riquesa que tens en una zona.
Una miqueta que també el que potser ha passat fins ara, i jo hi parlo des de la meva visió des de fora del sector, però una miqueta també perquè he estat bastant en contacte amb el sector. Només amb aquests 6 anys que portem de fira, vulguis o no vulguis, vas escoltant i vas sentint i vas veient les coses al món del vi. I, per exemple, una miqueta de les coses que jo m'he adonat és que fins ara, o fa 7 o 8 anys, se venia vi, i el vi en el a fons de capçera era alcohol, i avui en dia no es ven, bueno, vull dir, m'entens, era graduació d'alcohol i per tant en certa manera no estava massa ben vist, i que últimament el vi no és el líquid de dintre, sinó tot un contingut que va més enllà de l'ampolla.
És tot un entorn.
Exactament, no?
Vull dir, per exemple, una pel·lícula que ens ha vingut vendre molt els francesos.
Exactament, és per aquí anava, no? Una miqueta, és a dir, no és només vendre el líquid que hi ha dintre, sinó vendre tot el que comporta, que, és a dir, des del paisatge que hi ha al costat, des de la gastronomia que hi ha en aquell poble, des
de l'imatge,
l'entorn, exactament, no? I tot això, i nosaltres fins ara encara això no ens hem cregut massa, i ara comencem a creure-ho, no? I quan nosaltres ens ho creurem, potser els altres també tiraran endavant.
Potser estirarem a fer tot això, no?
Exactament, que una miqueta el que fan els francesos ho tenen claríssim, que això és així, i per tant van tots a una. Nosaltres fins ara no ho havíem vist gaire clar, això, i a partir d'ara sí que sembla que la cosa va per aquí, sí. Ens preocupa el paisatge, ens preocupa l'ambient, ens preocupa el territori, i per tant, per què? Perquè entre altres coses també forma part, perquè aquest producte forma part d'aquest territori.
Hauria estat bé no poder presentar la denominació d'origen Montsant aquí a la fira?
Sí, bueno, ja es va intentar, ja s'ha mirat, de fet, bueno, el tema ja està, en aquest moment s'ha fet la publicació del decret, i a partir d'ara ja se poden presentar al·legacions per qualsevol, i una vegada doncs, passa el temps corresponent, doncs, aquest decret ja es decreta autoritzada la denominació, no? I en aquest moment està en aquest pas. Llavors ja és funcionar. De fet, de totes maneres, lo simple fet de que això s'hagi provocat, bueno, què significa una denominació nova? De moment, la moguda que això porta, el que se'n parla, el que es diu, el que es deixa de dir, que bueno, té un cert atractiu per molta gent a veure què hi ha aquí detrás de tot això, no? En cap cas, tu t'hauràs de fer contínuament tornar a treballar amb el mateix que estàs fent. Però de moment hi ha el morbo, hi ha l'atractiu de veure què hi ha, i això ja és bo. De moment ja porta gent. En cap cas, doncs bé, hauràs de demostrar el que pots fer. Suposo que de moment se constituirà això, i quan definitivament començarà a funcionar ja serà per la collita 2001, que segurament que ja es podrà embotellar, no la collita 2001, sinó les criances que surtin a partir d'agost, setembre, segurament ja es podran embotellar com a Déu Montsant, però bé, per arribar aquí també hi ha un procés d'etiquetatge, un procés de funcionament, d'organització, d'oficines, de comissions, de censos de vinyes, de controlar la qualitat. És complicadíssim, però bueno, és una aventura amb la que ens hi hem posat i hem de tirar endavant, no? S'hauria pogut presentar, bueno, en certa manera es presentarà, no? Per dir-ho d'una forma o altra.
Jo, una de les coses, per exemple, que no hem comentat, o s'ha comentat així molt de passada en aquesta taula, és que una de les virtuts que també té la fira és que una miqueta els sectors és un punt de trobada del sector. Aquí, a la fira, venen tots, la majoria de gent que està en el sector del vi de la comarca, i s'hi poden intercanviar doncs, idees, opinions, etc. No? I la Déu Montsant, jo penso una miqueta, va néixer a partir d'aquestes trobades, precisament, a la fira, és a dir, a partir d'aquestes trobades que se van fent, van veure la necessitat d'intentar buscar un diguem-ne, un camp més autònom, i la Déu Montsant, doncs, penso que una miqueta el que faràs és això, no? És a dir, aglutinar tot aquest sector, que en certa manera...
Però el que volies era un desig, ja de fa molts anys, de tindre una identitat pròpia. No?
Però vull dir que el poder estar contínuament en el diàleg ha permès que això pugui ser, no? I nosaltres vam demanar que la Déu Montsant se pogués presentar en aquesta fira de vi, sí, ja que venia president. Però bé, qüestions, suposo, de legals...
Burocràtiques,
no fan que el dia 5 de maig estigui legalment constituïda, però bé, potser el dia 5 de juny sí que ja estarà. Vull dir que...
Bueno, se'n parlarà i ja n'hi ha prou, simplement. No?
En algun moment heu tingut por de la Déu Catalunya?
Bé, aquí...
Quan va sortir en el seu moment, que es va parlar tant com un fantasma...
Sí, no. Aquí s'ha de tindre en compte la cultura del vi, el que dèiem abans, no? De mentalitzar. Bé, a més el que dèiem de la piràmide, vull dir, els vins base, els vins de taula, els vins d'una àmplia denominació genèrica i els vins ja més concrets d'una zona determinada. Quan un consumidor compra un vi, ha de saber molt bé d'on ve. Si li diuen vi de taula, doncs bé, és un vi que pot vindre de qualsevol punt, de qualsevol part del món. És vi... ben elaborat, que no té per què ser dolent, pot ser correcte i ja està. Vi Catalunya és un vi que es pot fer amb una mescla de tot Catalunya. Està permesa la mobilitat de vins d'aquí cap allà, de allà cap aquí, fer copatges, fer... És un vi bo, que ha de ser bo, per què no? I pot ser bo i hi haurà firmes doncs, que no el trobaran tan bé, el que sigui. Denominació Montsant, què serà? Bueno, tot aquell vi que es faci en una zona molt concreta. El mateix del Priorat, aquí hi ha hagut la miqueta de polèmica en quant a la temàtica que hi ha hagut del nom de Priorat o no, bé, això és un tema aparcat i que no cal tornar-la a retreure, però sí que del Montsant sabran que té una procedència molt concreta. Serà d'allí. Al marge d'això, bueno, acabat has de mirar de quina població ve, en cada població, quina empresa elaboradora. I això és el que defineix un producte. Naturalment, aquest vi se li pot dir Déu Montsant, però marca Pepito o el que sigui, és aquell vi que vols, però això defineix com és un producte.
Ha canviat el tipus de client que ve a comprar vi a la cooperativa d'ençà d'aquests últims canvis que heu viscut últimament?
Canviar el client en si, no, els clients són els mateixos. El que canvia és la mentalitat. La gent ja comença a preguntar coses molt concretes, comença a incidir més com està fet, d'on ve, què hi ha, quines varietats, comença a tastar si és criança o no, si està passat de fusta, si no ho està, si té un toquet, si és jove, si no és... El client comença a canviar. El client, clar, el sector ha de ser molt més ampli, no?
Però encara falta, no?, aquella cultura del vi, allò, el vendre una copa de vi, no, aquí Falsa, per exemple, no s'ha vist mai, això, i en canvi vas a Madrid, i a Barcelona potser en algun punt...
Bé, és que jo penso que... Sí, és que penso que...
A veure, aquestes coses són coses que han d'entrar poquet a poquet a la societat, no? És una cosa que... A veure, quan nosaltres venem, hem de vendre cultura del vi. Cultura del vi vol dir això que estaves comentant tu ara, no? És a dir, a veure... I per això tothom hi ha de creure, tothom. Primer pels pagesos que fan la vinya, després pels que elaboren el vi, però després també per aquells que tenen un comerç, tenen un bar o tenen un restaurant i que, en certa manera, haurien, penso jo, de tindre els vins com a mínim de la zona, no? I que haurien de vendre el vi com un producte normal i corrent, amb una copa de vi, és a dir, tu pots anar a un bar i vendre una copa de vi qualsevol. Jo penso que cada vegada més el conjunt de la ciutat ho hauria d'entendre, això. Però això és el que deia abans, és a dir, primer s'hi ha de creure, i primer hi ha de creure qui el fa, després qui l'elabora, i després qui... I tot és una cadena, no? I hem d'anar pas a pas i penso que anem avançant, no? Poquet a poquet, potser no tant de pes com voldríem, però penso que es va avançant aquest tema.
Curiosament, ara que dius això, la persona que ho fa, concretament ahir la nit, i casualment no vam fer una reunió de viticultors, i vam explicar, doncs, bueno, al cobertiu hem posat una persona que així que hi ha un que fa el vi, que elabora un enòleg, hi haurà una persona que estigui al camp, que controli el que hi ha. Els vam explicar què és el que volia el mercat, com s'ha de produir tot allò. Quina diferència hi ha entre una vinya jove i una vinya vella? Quina diferència hi ha entre una vinya que produeix un quilo, dos quilos, una vinya que en produeix 6, 7, 8, 10? Quina diferència hi ha entre una varietat i l'altra? Quina diferència hi ha entre un cultiu i l'altre? Entre deixar més borrons per hectàrea o deixar menys? Tot això ho expliques i la gent ho va assumint. Allò que dius, carall, surt satisfet, perquè la gent diu, doncs carall, doncs, hem d'anar per aquí, no?
Suposo que
no hi ha altre remei, oi?
Suposo que un dia arribarà aquesta vinya valdrà tant i l'altra vinya valdrà...
Ja va.
Exactament.
Sí, una de les coses
que ho ha d'entendre, gent. Que ho ha d'entendre, això, no, la gent?
No, ho ha d'entendre. Vam presentar els paràmetres en què es basarà una futura liquidació. Què jutjaràs? 5 paràmetres diferents. De cada 5 paràmetres hi haurà una subdivisió. I depèn d'això, depèn d'allò, depèn de l'altre, depèn de l'altre, s'informatitza. Naturalment hi ha la concepció també visual, la concepció humana, però tot allò, i surt una liquidació, té un preu, i la gent ho entén, i, bueno, i veus que la cosa va per aquí, i bueno, te comences a sentir més tranquil. No és aquella lluita del principi,
no, clar, que
anaves a la repressió, al contrari. Ja vas amb raonaments de paraula, raonaments personals, i això és el que et dona una satisfacció.
Com veieu el futur de la comarca amb les dues denominacions?
Cadascú que aconsegui la seva identificació, jo penso que si sabem continuar, sapiguem fer les coses bé, té un futur cuidado. El vi ja està caient en picat, o sigui, el mercat del vi amb doll, podríem dir, tota aquella corba que dèiem que s'està pagant cada vegada més i cada més, això ja fa la corba a l'inversa, vull dir, ja està caent. Vins que es parlaven, parlo de vins de doll, a 1.400, 1.500 pessetes grau hecto, avui ja s'està parlant de 700, 800. Això s'estan fent operacions. Bé, per què era l'aposta? Per no caure en tot aquest sector. Caure el sector de l'embotellat, aconseguir una qualitat i guanyar un puesto. És aquesta l'aposta que hem fet a la comarca. Uns més aviat, els altres més tard, però és un carro que tots ens hi hem apuntat. Això és el que el pot aguantar. Altra cosa, no, perquè el mercat hi ha vins base, molt ben fets, molt ben elaborats i molt econòmics.
I serà possible tota aquesta proliferació de cellers que actualment estem
vivint? Jo
penso que, com sempre, aquí mana és el mercat, i el mercat a la llarga, és a dir, quan hi ha un boom com aquest d'aquesta naturalesa que hi ha hagut en el vi, és a dir, sempre hi ha algú que s'hi apunta sense, diguem-ne, tenir les mínimes garanties, no? I que segurament que algun, més d'un fracassarà, però que un o dos o tres o quatre fracassin no vol dir que el sector vagi malament, eh? I per què? Perquè segurament que aquestes persones no han fet les coses com havien de fer. Jo sempre poso un exemple, que no, el que no pot ser, o que no pot passar, i en canvi està passant, sobretot a la del Priorat està passant, és dir, que hi hagi un celler que surti nou i el primer vi que fa, sense que ningú el conegui, surti a 3.500 o 4.000 pessetes.
O el fet de que vinguin famosos a invertir al Priorat. Ara tenim el Raimon, no m'han dit el cantant. No hi és, al final?
No. Va ser una confusió i no hi és. Una miqueta és això, no? És a dir, jo penso que el mercat, un, ha de guanyar el producte, diguem-ne, amb el bon producte i amb el temps. El que no pot ser és que una persona digui, ara monto un celler i com que estic al Priorat vendré el vi a 5.000 pessetes. Bé, si aquell producte no és bo, durarà un any o dos anys, però el tercer any ja s'acabarà, no?
Pensa que el món professional comercial és agressiu, és molt dur, és molt difícil, i col·locar una ampolla al mercat, pensa que n'ha de marxar una altra. I tu has de demostrar que allò que ho val, hi ha un preu molt raonable. Una cosa és l'ampolla que compra un consumidor, 2, 3, 5, 10, 15.000 pessetes, i l'altra és l'ampolla com va el distribuïdor. I aquí hi ha una batalla difícil. I aquesta vegada l'has de guanyar.
Sí, i a més la gent que estem parlant d'aquests que consumeixen aquests vins, ho tenen molt clar. És a dir, no diuen si una ampolla val 5.000 pessetes és cara o és barata, sinó ho fan en relació amb el producte que hi ha dintre. A mi una ampolla de 1.000 pessetes la trobaran molt cara pel que hi ha dintre, i una ampolla de 5.000 la trobaran barata pel que hi ha dintre. Això el món que la gent que consumeix aquests vins, això ho saben molt bé. És a dir, no parlen de car o barat en funció d'això, sinó car o barat en funció del producte que hi ha dintre.
Tenim moltes més dificultats en vendre els vins de 3, 4, 5, 600 pessetes que els vins de 2.000. Els vins de 2.000, si tinguéssim 300, 400, 500 mil ampolles, venuts, en un any venuts. Els altres tenim molta feina per vendre'l. Per què? Perquè
ara potser pel màrqueting que s'ha creat o...
Sí, perquè dels altres...
O sigui, si és car, és bo, si no és car, no és bo.
No.
És això el que...
Jo penso que no.
La mentalitat de la gent, no.
Jo penso que el que passa és que dels vins d'aquests de 300 que diem, potser n'hi ha a tot arreu.
N'hi ha molts.
N'hi ha a tot arreu.
I ben fets.
En canvi, dels altres ja no n'hi ha tants. És el que estàvem dient abans.
És el que busca la gent, potser, el que no hi ha, no?
El vi no és... El que dèiem abans, el vi no és només el líquid que hi ha dintre l'ampolla, és l'entorn que està, no? I el que estàvem dient abans, la Déu Priorat, la Déu Montsant. Què passa? A veure, si el que compra aquest vi o el que consumeix aquest vi ve aquí i veu això, no li importarà pagar el que li demanis.
No, perquè aquí li pots posar una personalitat, cosa que també vaja la personalitat.
En canvi, te'n vas amb terrenys com que sigui, com a Califòrnia, que hi ha planes immenses de vinya, i bé, doncs ho sento molt, però allí, no, a part de coses molt concretes, doncs no és el mateix,
Senyors, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a l'Agustí Massip, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Falset, i al Josep Maria Cots, president de l'Agrícola Falset Marçà. Ara sí que m'ho he après. Gràcies i bon dia.
Adéu-siau.
Com dèiem, avui tenim a Ràdio Falset a l'enòleg del celler Álvaro Palacios, Joan Asens. L'entrevista l'hem enregistrat fa una estona perquè no hi havia temps suficient per poder comptar amb el Joan en directe.
Hola, què tal? Bon dia.
L'Álvaro Palacios és un dels cellers del Priorat que estarà present a la Fira del Vi el proper cap de setmana. Què n'espereu d'aquesta fira? Vull dir, n'espereu contactes professionals, el contacte més popular amb la gent?
De fet, és una fira popular, no? I per tant, el que s'espera és això, que vingui molta gent i que la gent disfruti de la fira. No és una fira professional, encara que sempre passa alguna gent, no? Passen molta gent de restaurants d'aquí a Catalunya, passa alguna gent de l'estat espanyol i fins i tot algun estranger, no? El que passa que generalment no només el nostre celler, sinó que tots els d'aquí, pràcticament tothom ja té la seva distribució muntada, no? Però bé, s'ha d'atendre tothom i que la gent disfruti, que és l'objectiu, no? De que és una fira al carrer i, per tant, així s'ha de acceptar.
Tu creus que algun dia es podrà aconseguir fer una fira que tingui un caràcter més professional, per exemple, com lo de les cates, no? Que es fan, que per cert vosaltres enguany està anunciat el programa, però no hi sereu.
No, no hi serem, ha hagut un error i no hi serem. De fet, el que passa que aquesta filosofia de fer cates en llocs més tancats és molt millor que no passa al carrer, no? Perquè per degustar un vi, sobretot si el vi ja té una certa qualitat, necessites tranquil·litat, bona copa, que no hi hagi massa colors, massa xivarri, i clar, et pots trobar un dia que plogui, un dia que faci vent, un dia que faci molt bon dia, però les fires al carrer són les fires al carrer, no? I el tema professional, l'any passat es va engegar i va ser un gran èxit, i se suposa que aquest any també ho serà, no? Que són els tasts selectius que es fan, no? De fet, hi ha una altra cosa que també es fa generalment, que són els tasts de gent ja asseguda en un lloc i on algú explica els vins que es degusten, no? A la gent que estan bevent, no? Que això suposa que serà un entrepàs que s'arribarà a fer de quin temps aquí a Falset, no? Que això professionalitza molt el tema, no?
La comarca del Priorat està de molta moda per al tema del vi així, però tu creus que falta cultura del vi, el que és a la pròpia comarca? A la gent ens fa falta?
Bé, aquí a la gent de la comarca ens falta a la millor un tipus de cultura, però vivim immersos en la nostra cultura pròpia del vi, que és la de la tradició, no? Sabem més nosaltres que altra gent que no viuen en zones vitivinícoles, però està clar que la cultura popular és diferent de la cultura de la degustació més professional, no? Hi ha gent a peu de carrer amb molt bona cultura professional perquè són amants del vi i que busquen i remenen i s'instrueixen. Hi ha gent que això tampoc ho ha de necessitar tothom, no? Evidentment això ho necessita més la gent que està o a les tendes o als restaurants, que sí que caldria que donessin un bon servei a la gent que volen tastar el vi, no?
Però no creus, per exemple, que sobta el fet de que vins com els vostres, que estan considerats els millors del món, que a l'hora que visites aquí a veure la comarca, a veure els vostres cellers, a veure una mica com és l'entorn, que no hi hagi, per exemple, llocs on hi hagi cates de vins o que es begui allò el vi a copa o... No sé, no? Falta una mica...
A tot això arribarà. Fa 2 anys o 3, pràcticament no es trobaven vins del Priorat, aquests, i aquests vins que m'estàs dient ja havien sortit al mercat i ja estaven reconeguts. Això és una cosa la gent se n'ha donat compte fora, però aquí tampoc tenim... El Priorat és molt petitet, no? Però ja hi ha un parell o 3 de tendes de vins, és a dir, ja tens restaurants que tothom té molts vins del Priorat, per tant la cosa arribarà lentament, però arribarà, si ho sabem fer bé.
Què en penses de la futura denominació d'origen Montsant? Creus que és bo el canvi aquest de Tarragona subzona Falset o Tarragona Falset per aquesta?
Això ho han de decidir la gent que estan a la DO Montsant, no? No, evidentment el que passa que les DOs teòricament són una zona geogràfica concreta que per les seves qualitats microclimàtiques i de terreny la fan totalment diferent a les altres del món. I evidentment la DO Tarragona ja s'havia muntat una subzona Falset, una Ribera, per distingir això, però clar, evidentment dona més conjunt fent ADO Soleta, no? En tot cas, el que passa que l'ADO Montsant el que s'ha fet és englobar la resta dels pobles quasi de la comarca del Priorat que no estan a l'ADO Priorat, fins i tot gent de Darmós i tot això, no? S'ha muntat un ADO per aquesta zona, no? Perquè els vins d'aquesta zona poden... són molt bons també, és a dir, no només al Priorat es poden fer vins bons. No sé, això el temps ho dirà, no? Jo penso que hi ha molt poques DOs ben fetes a tot l'estat espanyol, perquè no compleixen el tema que les fonamenta, que és una zona geogràfica. No compleixen zones geogràfiques, sinó que compleixen talls estandarditzats sense complir la geografia, no?
Un dels èxits del que és el que ha sigut el Priorat en les dues denominacions d'orígens, creus que pot ser degut a l'Escola d'Enologia Jaume Siurana?
L'escola hi ha jugat molt fort perquè per l'escola no sé, hi han hagut passar, no sé, 250 persones o 300 ja fa més de 20 anys que funciona, i com a conseqüència molta d'aquesta gent està treballant per aquí. I són gent jove, que amb il·lusió estan treballant per fer coses bones, no? Per tant, part de l'èxit és de l'escola, evidentment, no?
Precisament molts enòlegs que de l'escola ara...
Sí, sí, estan treballant pràcticament a quasi totes les bodegues d'aquí. Hi ha algú que hagi passat per l'escola d'enologia de Falset, no? I, a més, hi ha molta gent d'aquests que tenen algun càrrec, no?, amb responsabilitat. Per tant, és, en part, és èxit de l'escola, també. La formació és vital perquè les coses facin bé. No, aquí a Catalunya vam ser la primera escola d'enologia de Catalunya, això cal tindre-ho present, no?, que gràcies al rebombori que es va començar a muntar aquí van sortir les altres, es va muntar una universitat a Tarragona, i bé, i això és molt bo pel món, eh? A Catalunya hi ha més de 100.000 hectàrees de vinya, hi ha 11 denominacions d'origen, aquesta que es muntarà ara, i per tant es necessita una formació. Si l'èxit ha vingut, ha sigut gràcies a la formació. Abans no teníem ni quasi cultura enològica, no existia. Teníem la cultura vitivinícola, però l'enològica no existia, no? I gràcies a les escoles això ha funcionat, no? S'ha de recolzar l'escola d'enologia i s'ha de potenciar i s'ha de...
Tu creus que pot estar en perill? Perquè quan es va crear la de Sant Sadurní d'Anoia va haver una baixada espectacular d'alumnes, no? I, bueno, sembla que vagi tirant aquesta Falset. Es va parlar en algun moment, doncs, que potser es tancaria...
Això, com que no ho sabem de cert, el que sentes pel carrer no necessàriament ha de ser cert, no? El que passa, el que sí ha passat, ha hagut una reforma a l'ensenyament i els estudis d'FP han desaparegut i han sortit els mòduls i aquestes coses, però l'escola de Falset continua fent mòduls i continua havent-hi molta gent, no? Cal que la gent d'aquí la comarca ho tinguem clar que és vital i necessari pel nostre futur, perquè el present ja sabem que funciona, però pel nostre futur és necessari que continuï havent gent que estudiïn i no mai poden haver 200 persones estudiant a l'escola de Falset. És que això tampoc ho assumiria la zona, no? Ni la envoltant, ni la Terra Alta, ni a la Conca, ni al Camp de Tarragona. Com a conseqüència, és bo que hi hagi una escola d'enologia, que hi hagi els alumnes que hi hagin, si n'hi ha 10-10, si n'hi ha 15-15, i que estudiïn amb il·lusió i que surtin i que es col·loquin. És prioritari la qualitat que no la quantitat. Que hi hagi poca gent no importa. És a dir, que la gent surti preparada i que vagin amb il·lusió és el que interessa, no? Que la gent hi vagi perquè vulguin estudiar i ja està, no? L'ensenyament mai ha de ser un... mai ha de tindre benefici, no? El benefici l'està donant anar a l'escola, és a dir, amb l'explosió que hi ha, no?
Què en penses de la creació d'una denominació d'origen qualificada a la del Priorat?
Això també són coses molt, molt importants, perquè el que comporta a dir és que pràcticament tot el vi que s'elabora, si es qualifica des de la mateixa denominació d'origen, si compleix l'analítica i organolèpticament no té defectes, cal embotellar tot, no? I per tant és bo que hi hagi una DO qualificada. A Espanya només hi havia la Rioja, després com a mètode és la cava, el cava també és una DO qualificada, perquè tot el cava s'ha de vendre embotellat. I després està la del Priorat, és un salt important, no? Però hi ha moltes coses importants,
no? Vosaltres teniu intenció de sortir com a DO qualificada?
No, clar, tots els vins tots els vins que s'embotellin a partir d'aquesta collita ha de sortir DO Priorat qualificada. No,
això... no és una opció. O sigui,
no, sortir... és un requeriment, és a dir, o si no, tu surtes de la DO Priorat, no? Uh-huh.
Suposo que haurà passat el fantasma de quan es va crear la denominació d'origen Catalunya, que es va crear una mica de rebombor i que se desapareixerien les DOs aquestes petites, ara que a la DO Priorat començava a ser coneguda mundialment, no? Feia com una mica de por. S'ha dissipat aquest fantasma o no va existir mai?
No, sí, va haver molt ciroll, però el que passa és que si tu t'ho mires d'una manera freda, no t'obliguen a estar a la DO Catalunya. Era una opció que alguna finca de la DO Priorat, si no volia estar a la DO Priorat, podia estar a la DO Catalunya, no? Evidentment això no deixa de ser una cosa abstracta, però hi ha molts llocs que funciona al món, no? Que hi ha aquestes macro-DOs així, Burdeos. DO Burdeos, quan amb un vi d'una ampolla et trobes Burdeos, això és un genèric. Un genèric vol dir la gamma baixa. Doncs quan aquí a Catalunya, i Burdeos té un munt de zones, tot té un munt de zones, hi ha també més de 100.000 hectàrees més concentrades, però és com si hi hagués quasi la mateixa vinya que Catalunya. Catalunya pot sentir una miqueta més, no? Doncs és el mateix exemple, no? El que passa és que s'estava fent una irregularitat aquí, que hi ha grans empreses que embotellen molts litres de vi, que compraven vi a tot Catalunya i l'embotellaven amb la DO seva. I això és una irregularitat, però aquest mercat existeix, no? Doncs jo penso que està bé que es regularitzi, que es faci una DO a Catalunya, que hi entri qui vulgui, i aquests grans embotelladors, que també donen un cert prestigi a Catalunya quan surt un vi embotellat com a DO a Catalunya, el nom sona, i si el vi és correcte, doncs està bé que hi hagi als mercats internacionals vins que fiqui DO a Catalunya, que no que hi hagi un que fiqui Califòrnia, no? O Bordeus. Per tant, jo no ho he trobat mai, qui vulgui entrar a la DO Catalunya que hi entri, qui no. Evidentment era trist que algú... No deixa de ser trist, però és que tu no pots imposar el que penses, no? No deixa de ser trist que en una mateixa DO puguin haver diverses finques i diverses coses, no? Perquè això no dona tanta serietat, no? Però és una opció lliure, no?
Vosaltres heu creat un vi de culte, un vi de mite, no? Amb l'Ermita. Què té l'Ermita que no tinguin altres vins que es fan amb vinya vella?
Home, els hauríem de tastar tots, per tant...
Però no tots els vins, ni que siguin de vinya vella i que puguin tindre qualitats similars, han arribat, i potser no arribaran mai on ha arribat l'Ermita, no?
No ho sé, o superaran, no? El món... La vinya vella no és tampoc el hàndicap, no? El que passa és que l'Ermita té vinya vella, no? L'Ermita és un coster molt petitet i que es cuida amb molt d'amor i molt d'estima i que està al raïm molt ben maduret i que el que passa és que després es transmuta aquesta fruita tan boneta per nosaltres en vi. I aquest vi es respecta molt. I quan tu et veus un gotet de l'Ermita, t'estàs bevent tot el que ha passat al cep aquell durant tota la seva vida, perquè cada any té una miqueta més d'història i això es nota el raïm, i estàs bevent tot el que ha passat aquell any, no? Per nosaltres és molt important que cada any els vins tinguin les característiques de l'anyada, perquè nosaltres embotellem el vi amb l'anyada, no? Per tant, quan tu et veus una collita de 98, estàs bevent tot el que ha passat amb aquella collita, no? Això té l'Ermita. Evidentment és un vi, tu has dit, no de culte, pot ser de culte, no ho sé, però el que sí és un vi que necessites un aprenentatge per beure, no? Perquè no deixa de ser un vi negre, però el qui entén de vins disfruta, no? I el que nosaltres, el que estem satisfets és que gent disfruti bevent el vi i que digui que carai, és fenomenal, no?
Però molta gent, per exemple, de carrer pot pensar que és una animalada pagar fins a 100.000 pessetes per una ampolla de vi, no?
Sí, mira, en aquest planeta que una tercera part encara no vivim bé i l'altra s'està morint, és una animalada pagar 100.000 pessetes, no? Però nosaltres, des d'aquí, des del Priorat, fem coses, en aquest cas estem fent vi, perquè és la manera que tenim d'expressar la nostra qualitat, no? Fent coses de molta qualitat destinades a gent. El vi no és necessari per la vida, no l'has de comprar necessàriament. Per tant, nosaltres el que fem és fer l'indispensable per algú que entén el que és, jo no diria l'art, però és com una expressió d'art, i que per tant entén allò i que s'ho veu i que ho accepta, no? Evidentment és una animalada, no és necessari, però va destinada amb una gent molt, molt concreta, no?
A mi un dia em van explicar una anècdota, bueno, no sé si és una anècdota o què, d'un japonès que havia comprat una ampolla de l'Ermita i que va vindre expressament per un dia només per veure el que era el vostre celler, veure on es fa l'Ermita, la vinya... És veritat, això? Com s'aconsegueix això?
No, hi ha molts casos de gent que... intenta, no tothom ho aconsegueix entrar al celler, perquè el celler no està obert al públic, no? Només a distribuïdors i a clients de distribuïdors, no? Doncs això només s'entén d'aquesta manera, no? Que hi ha una colla de gent pel món que disfruten amb el món de la cuina i del vi i que el seu hobby és això, no? La seva manera de disfrutar. També m'agradaria dir que nosaltres hem tingut la sort d'això de néixer, no sé si és el primer món, però en aquest món que tenim més diners per poder viure, i que la gent podem estudiar en aquests moments el que volem, no? Si tens sort d'entrar en una universitat o no. Doncs penso que nosaltres només aconseguirem que aquest món funcioni millor si veritablement fem allò que nosaltres creiem que podem fer el més bé possible, no? En el nostre cas és intentar fer un vi molt bo amb molt respecte per l'entorn, perquè l'ermita també i el Dofí i les terrasses són una manera de viticultura amb respecte amb l'entorn, no amb productivitat, sinó amb qualitat i amb sacrifici amb l'entorn, no? Respectem. Per tant, si nosaltres aconseguim això, penso que el món funcionarà una miqueta millor, no? I penso que llavors ja no és... tant un crim pagar 100.000 pessetes per una ampolla de vi és un disbarat, pot ser un disbarat, però hi ha gent que és, el vi no surt amb 100.000 pessetes, eh? surt relativament més barat, però a mesura que va passant el temps te van pujant el preu al mercat. Al celler no venem vi al públic, el venem als distribuïdors, els distribuïdors venen a les tendes i a les tendes ells són els amos i fiquen el preu que volen.
Això pot crear especulació, però no?
No, això... Tu quan tens un producte, l'especulació és amb tot. És amb tot, no? És amb tot una, especulació és amb tot, no? Des d'un que compra una finca perquè sap que la requalificaran, però això nosaltres no hi entrem aquí, no? Si en una tenda el vi té un preu de venda orientatiu, però l'amo de la tenda fa el que vol.
Cada vegada hi ha més cellers a la comarca del Priorat, a les dues d'Os. Tu creus que és possible aquesta convivència o al final hi haurà que hauran de tancar perquè no podrà ser tot això, aquest boom que s'està vivint ara mateix? O el mercat és tan gran que hi haurà lloc per a tots?
No. Jo repetiré el mateix. El vi no és necessari per la vida. Tu l'has de fer quasi indispensable perquè el teu vi, la gent que el tasti, disfruti, i que, per tant, que tingui un bon record i que si vol tornar a disfrutar amb vins digui ai, carai, jo amb aquest vi disfrutat el torno a comprar, no? Perquè avui vull disfrutar amb vins. El vi no en veus 25 ampolles cada dia, no? O no en veus més d'un litre, com pots veure d'aigua, no? Per tant, el dia que vols veure vi l'has de fer indispensable. Si tots els cellers que venen aquí intenten que el seu vi sigui bo i que la gent disfruti i el facin indispensable, és més fàcil, no? Evidentment, hi haurà un moment de crisi amb algun dia i la cosa... segurament serà diferent, no? Però el que hem de fer és fer el vi indispensable, i fer el vi indispensable és això, és explicar com ho fas tu i no enganyar la gent. És a dir, si tu dius que al Priorat hi ha muntanyes i tal i que qual, doncs és bo que la gent quan vinguin aquí vegin muntanyes, que no vegin tot bancals, no? I que és bo que si aquí som un clima mediterrani, doncs que vegin el clima mediterrani, no que vegin un clima... continental, no? Amb això que vull dir, que hi hagi camps de gespa per tot arreu i que hi hagi aigua per tot arreu i no, aquí tenim el clima que tenim aquí i el bo és que el respectem, que no canviem el clima, que no fiquem lloros perquè canten molt bé pels boscos i hi hagin llorets, perquè viuran aquí els llorets, però que importa és que hi hagi les espècies que tenim nosaltres, no que n'hi hagin d'altres, no? I per això és important que hi hagin les varietats de vinya típiques d'aquí, perquè de vi se'n pot fer un qualsevol varietat. No és, el raïm no deixa de ser una pintura, tu pots pintar un quadre amb qualsevol pintura, blanca, vermella, negra, no? Per tant, és bo que respectem les varietats d'aquí.
Com veus, en definitiva, el futur de la comarca? Creus que podrem viure exclusivament del que és el vi?
Aquí de la indústria no s'ha pogut viure mai, encara que ens venguin des de fora, des del govern, tant nacional com estatal, que el progrés és la industrialització. Jo penso que hi ha d'haver zones industrials, hi ha d'haver zones agrícoles i que les dues zones ens han de respectar, els industrials que facin el que la llei els permeti, però els agrícoles que no ens imposin la industrialització perquè això va en contra de nosaltres. Si el Priorat i la Deo Montsana estés a França, segurament estarien portats d'una manera molt especial, no? Amb tot tipus de beneficis i beneplàcits i cosetes, no? Que institucionalment això encara no succeeix del tot, no? No sé, cal que nosaltres ho fem extensible, no? Aquests dies tindrem tots els polítics aquí, cal que la gent dels cellers, diguem, estem aquí, estem fent uns vins molt bons, no, encara els hem de fer millors, volem polítics que ens respecteu. Això és molt bo per Catalunya, que hi hagi unes zones, però no només el Priorat i el Montsant, sinó també la Terra Alta, no? És tota aquesta conca que tenim aquí, que és quasi verge, que es respecti, que es guardi per l'agricultura, que es faci una agricultura de qualitat, perquè per Catalunya és molt bo, perquè això permetrà vendre els altres productes de retruc. Que hi hagi un vi molt bo que soni, això és bo pels vins que estan pel davall, no? i és molt bo que soni uns quants vins del Priorat, però i pel davall es poden arribar venint els altres. I això de retruc facilita la venda dels vins de tot Catalunya, no? Perquè al mercat passa el que passa, no? Quan tu te'n vas a l'altra punta del món, no tothom té el concepte clar de Priorat i no sé què, i la gent diu Priorat, Catalunya, doncs de retruc s'estan venent vins de Catalunya, no? Això és bo. Que ho sàpiguin els polítics i que ens ajudin, perquè penso que el futur depèn dels que manen, eh?
Joan Ascens, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Ens veiem la setmana que ve a la Fira del Vi. Podrem tastar els vostres vins al Terrasses, no m'has dit?
Terrasses, sí.
Gràcies i bon dia.
Molt bé, bon dia.
Bé, aquí posem punt i final a aquesta edició de Més a Més. Tornarem a estar entre vosaltres el proper 26 de maig. Un dia més, els que fem possible aquest programa ens acomiadem al control tècnic, l'Albert Cots i el Josep Ortí, qui us parla, Anna Massip.